Bon dia, dilluns 27 de novembre i ja passen 6 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Avui és dilluns 27 de novembre, benvinguts a l'informatiu diari. Comencem setmana i ho fem encara amb la mirada posada en el que han estat aquests dos dies del cap de setmana intensos a l'Espluga de Francolí, sobretot, per exemple, en el Museu de la Vida Rural, que ha acollit diversos actes, com per exemple és la jornada d'història organitzada per la revista Sapiens. Avui en parlarem, però, òbviament, també de la Festa de la Música que s'ha celebrat a l'Espluga de Francolí aquest diumenge, la 6a edició, i que va omplir el Teatre Folch i Torres del Casalet de l'Espluga. I també aquest dissabte el Monestir de Poblet va tancar la 5a edició del Festival Internacional d'Orgues de Poblet amb més de 750 persones en els 3 concerts. Avui en parlarem i farem balanç del que ha estat aquesta 5a edició del festival organitzat a Poblet. I d'altra banda també ens parlarem d'una iniciativa local, en aquest cas la de l'aventura de buscar el tió pels boscos de Poblet, una activitat que promou l'Ajuntament de l'Espluga per aquest diumenge 3 de desembre, que avui també coneixerem en aquest informatiu diari del dilluns 27 de novembre. Per tant, aquestes són les notícies i així comencem l'informatiu d'aquest dilluns. Benvinguts!
El teu portal informatiu de proximitat.
Bé, doncs com dèiem, aquest diumenge a l'Espluga de Francolí s'ha celebrat la 6a edició de la Festa de la Música i va omplir tot plegat el Teatre Folch i Torres del Casalet. Unes 200 persones van omplir aquest diumenge al matí aquest espai del Casalet a l'Espluga de Francolí. Enguany, amb un canvi de format, el Casalet va plegar totes les actuacions musicals excepte la de la batucada dels Diables Kids de l'Espluga, que va servir per encetar la jornada des de la plaça Montserrat Canals. Ja al Casalet, el públic que omplia totes les localitats del teatre va poder escoltar la música de l'orquestra i el cor Treu la pols al teu instrument, els alumnes de l'Escola Municipal de Música de l'Espluga, a Palanque, The Big Ones, Xuca Sound i Júlia Valls. Enric Mercader, membre de la Cultural Jordi Francolí, entitat organitzadora d'aquesta Festa de la Música, explicava així el canvi de format.
Una 6a edició que ha canviat una miqueta el format dels últims anys, que portàvem fent els últims anys, que era un recorregut itinerant pel patrimoni local a través de la música. Enguany ens hem centrat al Casalet. Sí que hi ha hagut un primer inici de recorregut que ha sigut del que és la plaça del Casal fins a les mateixes instal·lacions del Casalet, acompanyats pels Diables de l'Espluga i els Tambors Kids. I al dins del Casalet hi ha hagut les actuacions de diversos formats.
Una de les altres novetats d'enguany va ser la interpretació del Cant dels Ocells per part d'una vintena de músics. Aquesta actuació, en què tothom hi podia participar, es va fer seguint la iniciativa Música per la Llibertat, amb l'objectiu de reclamar l'alliberament dels polítics catalans empresonats i dels presidents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Un vermut amb productes locals va servir per cloure aquest acte, com dèiem, la 6a edició de la Festa de la Música. Aquesta cita anual es celebra a l'Espluga entorn a la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics, que es va celebrar aquesta passada setmana. Va estar organitzada, com dèiem, per la Cultural Jordi Francolí i també per les entitats espluguines que s'hi van sumar. Des de la Cultural Jordi Francolí, Enric Mercader, que ja escoltàvem, ha celebrat l'èxit d'assistència i també les noves apostes musicals que es van poder escoltar en aquesta edició de la Festa de la Música.
Hem trobat noves descobertes, que això també ens interessa. Volem que també sigui un aparador de noves descobertes. En definitiva, la Festa de la Música és un espai per retrobar entitats i entitats musicals que ja coneixem, però també noves descobertes de grups o incorporacions dins les entitats. En tot cas, el que sí que valorem positivament és l'assistència del públic. Vam omplir el teatret del Casalet i realment va quedar molt ple. Fins i tot hi va haver gent que es va haver de sentar als passadissos.
Aquesta era la valoració d'Enric Mercader. Com dèiem, més de 200 persones omplien el Teatre Folch i Torres del Casalet aquest diumenge. 7 formacions de l'Espluga hi van actuar en aquesta 6a edició de la Festa de la Música. Un acte que, de fet, podeu reviure en imatges a esplugafmradio.cat. En la notícia també hi ha una galeria d'imatges d'Albert Grinyó, company de l'Espluga Audiovisual. Continuarem amb més notícies d'aquest dilluns 27 de novembre. Com dèiem, aquest cap de setmana el Museu de la Vida Rural ha viscut dues activitats. Una primera, que ja els vam explicar en l'informatiu cap de setmana, que era aquest final d'acte del cicle dels valors del paisatge, un cicle de debats organitzat per pel mateix museu i també per la Fundació Carulla, que acabava divendres amb una taula rodona i després també amb una altra, amb unes intervencions de cloenda d'aquest cicle de debats que va començar a Barcelona en les dues primeres sessions i va tancar així el cicle a l'Espluga de Francolí. En tot cas, avui els volem parlar d'una altra jornada, que és la que es va viure dissabte al matí i va ser la de presentació de treballs universitaris sobre el món agrari que organitzava la revista Sapiens i també el mateix museu. D'aquesta manera, l'Espluga va ser l'escenari de tres estudis sobre el món rural que van començar presentant-se a les 10 del matí i van acabar al migdia amb la conferència del doctor en Història Moderna Valentí Gual, anomenada Clarors sobre el món rural, que va cloure així aquesta jornada, com dèiem, organitzada per la revista Sapiens i que va portar al Museu de la Vida Rural estudiants que han fet treballs de fi de grau, de màsters i de tesis doctorals, sobretot plegat al món rural agrari en el passat. Tot això es va poder veure en aquesta sala d'actes del Museu de la Vida Rural, on es van congregar una cinquantena de persones per viure aquesta jornada d'història de la revista Sapiens.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I la música de la japonesa Hatsumi Miura va tancar aquest dissabte el Festival Internacional d'Orgues de Poblet, la cinquena edició en la qual hi han passat també les organistes la italiana Giula Ricci i la danesa Hanne Kuhlmann. Un festival que ha viscut així la cinquena edició i que hi han passat més de 750 persones en aquesta basílica de Poblet. Avui volem ampliar aquesta perspectiva i fer balanç amb el portaveu del festival, Pep Gorgori.
El teu portal informatiu de proximitat.
La cinquena edició del Festival Internacional d'Orgues de Poblet ha tancat l'edició d'enguany aquest dissabte i avui per fer valoració saludem el portaveu del festival, el Pep Gorgori. Pep, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin ha estat el balanç final d'aquests tres concerts d'enguany?
Doncs un balanç molt bo, la veritat. Més de 750 persones han passat per la Basílica, a jutjar pels comentaris que ens han fet arribar, molt satisfets pel nivell del festival, pel resultat dels repertoris escollits, per la sonoritat de l'orgue, per descomptat. Per tant, una valoració molt bona, tant pel que fa a la resposta del públic com pel que fa a les actuacions de les tres organistes convidades.
Clar, això et volia preguntar, aquestes tres organistes de tres països diferents, Itàlia, Dinamarca també i finalment Japó. Heu donat un salt qualitatiu pel que fa a l'oferta musical?
Jo crec que no. És a dir, l'esperit del Festival de Poblet sempre ha estat aquest, portar cada any tres organistes de talla internacional, que són molt poc habituals en les nostres programacions, podríem dir pràcticament desconeguts a casa nostra, però que en canvi a l'estranger els està anant molt bé, no? Segurament no són coneguts a casa nostra per la manca d'orgues, precisament, que arrossega Catalunya des de la Guerra Civil, que se'n van destruir tants, i per això no és habitual que puguin venir aquí. Doncs a Poblet troben un instrument molt bo per fer repertori barroc i per tant es pot fer aquesta invitació. No crec que haguem donat un salt qualitatiu respecte a d'altres edicions. En aquest sentit, la línia és continuista, bàsicament perquè és una aposta molt personal del festival que creiem que està anant bé. Segurament el salt l'hem donat més aviat en la consolidació del públic, que aquest any ens ha demostrat, doncs, que és un públic molt fidel, molt entregat i que tot sovint repeteix i que ja té el Festival de Poblet com una cita ineludible.
Clar, quin és el perfil d'aquest públic? Per imaginar-nos quin és el seu origen, per exemple.
Doncs molta gent de l'Espluga, de Vimbodí, de localitats properes a Poblet, per descomptat, doncs que aprofiten que hi ha un festival de primer nivell tan a prop de casa i venen. Després ens ve molta gent també de Tarragona. Cada vegada està venint més gent de Lleida, fins i tot, que semblava que les primeres edicions costava una mica, cosa inexplicable, tenint en compte que Tarragona i Lleida estan a la mateixa distància en temps del monestir. I també cada vegada més públic de Barcelona, que ve a Poblet, malgrat la distància, doncs perquè, o bé perquè ja es munta el cap de setmana per fer-s'ho coincidir amb el festival, o perquè ve expressament al concert i se'n torna a casa perquè li interessa aquesta música. Llavors és un públic que això cada vegada una miqueta més ampli i constatem que molt jove per al que és el públic de concerts de música clàssica en general i d'orgue en particular. Veiem molta gent de 30 anys, fins i tot més joves. Per tant, és un públic molt interessant i que creiem que és molt fidel, perquè amb la situació política que està vivint el país els darrers mesos hem sentit molts equipaments culturals que estan tenint molts problemes per omplir les sales i per atraure la gent. Nosaltres sí que hem notat que aquest any el públic potser ha trigat una mica més a decidir-se a fer la compra de les entrades, ha esperat una miqueta més a última hora, segurament per assegurar-se que tot sortia bé i que es feia, però a la pràctica hem tingut la basílica plena gairebé cada concert, per tant no ens podem pas queixar.
Clar, aquesta confiança que ens deies al final ha portat a Poblet unes 750 persones. Què és el que valoren una vegada han vingut?
Bé, jo crec que és un cúmul de factors que només es pot donar a Poblet. Per una banda, l'indret, vosaltres a l'Espluga doncs el coneixeu millor que les persones que no tenim el gust de viure tan i tan a prop del monestir. Doncs l'indret és un indret molt especial, patrimoni de la humanitat, això ja ho sabem. Una mica més desconegut és l'orgue que hi ha allà, perquè si Poblet és patrimoni de la humanitat, aquest orgue és una petita meravella posada allà, petita, no tan petita, pesa unes quantes tones i té uns 3.000 tubs, és un gran instrument, però és un tipus d'orgue que no es troba dels Pirineus en avall, més en cap altre indret que a Poblet. És un orgue fabricat per Andreas Metzler l'any 2012, però imitant models barrocs alemanys i francesos, i és un instrument absolutament únic. Té unes sonoritats, uns tipus de registres, uns tipus de tubs que no es troben en cap altre orgue, no de Catalunya ni d'Espanya, sinó de la península Ibèrica en general. És un orgue molt únic. I a més és una sonoritat molt pensada per Poblet, l'acústica és excel·lent, està molt mesurat perquè se senti bé, i llavors és una conjunció de tot, no? De saber que venen bons intèrprets, encara que desconeguts, però tenen aquesta mena de garantia de qualitat, diguéssim, a fer uns repertoris que dominen molt bé i que s'adiuen molt per aquest orgue, i a més poder-ho escoltar en un indret que no és un auditori neutral ni és una església normal i corrent, sinó que és un indret que és patrimoni de la humanitat. Per tant, jo crec que és un conjunt de factors que no ho sabríem dir quin és el que pesa més que els altres, perquè segurament sense el conjunt quedaria coix.
Aquesta suma, com ens deies abans, en aquesta cinquena edició, el que fa és consolidar el festival. No sé quina línia plantegeu de cara ja al sisè festival d'orgues de Poblet.
Doncs, mireu, el monestir de Poblet és un monestir cistercenc que està des de l'any 1150 en allà, i els monjos, una de les coses que fan és aquesta mena de vot d'estabilitat. Doncs crec que això s'aplica també al festival. Si està funcionant i està funcionant bé, segurament el més sensat és no tocar-lo, i per tant l'any vinent ja estem pensant en altres tres organistes que faran altres tres concerts en tres dissabtes de la tardor cap a quarts de nou del vespre. Per tant, segurament canviarem ben poquet. Canviaran els repertoris, variaran una mica, com cada any mirem de buscar un vessant diferent. L'any passat vam buscar la versatilitat, buscant repertoris més romàntics, més del segle XX. Aquest any ens hem tirat més cap al barroc. Hem de veure què fem l'any vinent, però en tot cas per aquí mirant els tiros. No crec que toquem gaires coses.
Molt bé, doncs, Pep Gorgori, portaveu del festival, felicitats per l'edició d'enguany i molts èxits també en el futur.
Fins l'any vinent. Adéu-siau.
Bé, com dèiem, aquest diumenge 3 de desembre, per primera vegada, els espluguins i espluguines podran viure aquesta aventura de trobar el seu tió en els boscos de Poblet. I avui, per parlar-ne, volem saludar l'Èrica Soriano, que és la regidora de festes de l'Ajuntament de l'Espluga. Èrica, molt bon dia.
Hola, bon dia.
D'on sorgeix aquesta iniciativa?
Doncs mira, l'any passat, quan van acabar les festes, fent la valoració, se'm va acudir que haguéssim pogut... Vaig veure que algunes de les famílies de l'Espluga començaven a fer, no?, la pràctica aquesta d'anar a buscar el tio al bosc, i vaig pensar, doncs, que l'any que ve estaria bé proposar-ho, i mira, doncs finalment així ha estat.
Clar, i què vol dir això d'anar a buscar el tio al bosc?
Doncs els tions de les famílies de l'Espluga durant l'any viuen en els boscos d'aquí del terme municipal, no? Llavors, quan ve el Nadal, aquests tions o s'aproximen als trossos dels nens de l'Espluga o apareixen directament a les seves cases. Llavors, nosaltres el que farem és ens reunirem tots junts, anirem tots en grup a buscar si trobem els tions al mig del bosc, que és on ells habitualment viuen durant l'any.
Tot plegat començarà a 11:15 des de l'Albert Jaume I i explica'ns una miqueta què és el que es farà en aquesta activitat.
Doncs allí trobarem dos guies, va? El que farem és, en funció de l'edat dels participants, si els participants són grans farem una ruta, si són petits en farem una altra, i si hi ha participants de les dues edats farem dues rutes simultànies que finalitzaran segurament al mateix lloc, no? Llavors el que farem és, en base d'aquestes guies, i doncs, a veure si trobem algun personatge màgic que ens vulgui ajudar, anirem pels boscos, aviam si trobem on viuen els tions, i després ens els podem emportar cap a casa.
És una activitat gratuïta?
Sí, és una activitat gratuïta.
Vale, i està pensada per tot tipus d'edats. Quin és una miqueta el perfil que heu pensat a l'hora de plantejar l'activitat?
Doncs per famílies que tinguin nens, siguin de les edats que siguin, ja et dic, si al final doncs, els participants són de més edat, faríem una ruta, si són de menys edat en faríem una altra, sinó doncs dues simultànies. Per tant, d'entrada tothom hi és convidat.
D'altra banda, aquesta activitat el que hem de dir és que ha estat coordinada també amb l'empresa Drac Actiu de l'Espluga, oi?
Sí, sí, sí. Ells en un principi seran els que ens faran de guies i després, doncs això, potser trobem també algun personatge màgic.
Entenc que durant aquesta visita o el que duri aquesta activitat també s'aniran explicant altres coses, no?, vinculades amb els tions, amb els boscos de Poblet.
Sí, 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 i tant.
Bé, doncs, no sé si voldries afegir alguna cosa més de la iniciativa, que com dèiem és aquesta, la d'aventura de buscar el tió. Si no anem equivocats, és la primera vegada que es fa, com a mínim que ho recordem aquí a l'Espluga. No sé quin seria l'últim missatge per reclamar l'atenció de tots els espluguins i espluguines.
Doncs d'entrada dos missatges. Un és que quan acabem i si aconseguim trobar aquests tions ho celebrarem menjant un bon esmorzar de coca amb xocolata. I després l'altre és que totes aquelles famílies que vulguin participar-hi han de tenir en compte que s'han d'anar a inscriure dimecres o dissabte al centre de Drac Actiu informant del nom del seu tio per tal de que nosaltres sapiguem que ells vindran.
Val, doncs feta aquesta recomanació, això dèiem, és una activitat gratuïta, però sí que s'ha de fer aquesta inscripció a Drac Actiu.
Sí.
Molt bé, doncs Èrica Soriano, regidora de festes, moltíssimes gràcies i veurem quina és la primera experiència d'aquesta iniciativa.
Això mateix, ja us ho explicaré.
Molt bé, moltes gràcies, salut.
Gràcies.
Bé, 5 minuts per 2:15, avui és dilluns 27 de novembre. Aquestes són les notícies que avui els volíem explicar aquí a l'Espluga FM Ràdio, però també els volem posar sobre la taula la programació per al dia d'avui a l'emissora, al 107.4 i a esplugafmradio.cat. L'Espluga FM Ràdio.
La tertúlia del diumenge.
El Pedrís.
Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio. Entre vins i fogons.
Excuse me. El programa musical d'anglès de l'Espluga FM Ràdio. Tots som inquiets.
El sorollari.
La Conca de Barberà és terra de festa. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock.
Els èxits més actuals a Electro FMR.
Per ràdio i per internet. EsplugaFMRadio.cat.
Bé, l'Espluga FM Ràdio, que en aquesta temporada els ofereix una... Bé, gairebé 35 propostes a fer a l'Espluga FM Ràdio durant la setmana. I a partir d'avui el que els volem explicar és que l'informatiu diari també es podrà escoltar a les 3 del migdia. Serà una reemissió d'aquest bloc informatiu perquè puguin estar també al dia en aquest punt horari. Per tant, a partir d'aquest dilluns es podrà escoltar tant a les 11 del matí com a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre. I d'altra banda, avui és dilluns i per tant a l'Espluga FM Ràdio podreu escoltar la reemissió del programa Inquiets d'aquest cap de setmana amb un servidor, Gerard Bosch, i també amb Hermínia Martí, i doncs amb continguts molt diversos. Per exemple, aquest cap de setmana vam parlar d'una ruta del Camí de la Piponeta amb Gonzalo Gil de Drac Actiu, que ens va explicar els secrets i també l'itinerari d'aquest recorregut pel terme de Vimbodí i Poblet. També consells de la nutricionista Helena Vidal, i d'altra banda, amb la Laura Poblet vam visitar l'establiment La Cacús. En tot això doncs, ho podreu escoltar a les 12 del migdia. I després, a les 4 de la tarda, avui també engeguem la remissió del Patrís, aquest programa amb Joan Casanovas, doncs, que es pot escoltar els dissabtes a les 2 del migdia, i a partir d'ara doncs, també podran escoltar la remissió els dilluns a les 4 de la tarda. I al vespre, avui és dilluns, i per tant, a les 8 del vespre, serà moment d'escoltar el programa en anglès, Excuse Me, amb Carlos Fuentes i Cristina Sanahuja, aquest programa que combina la música i també l'aprenentatge de l'anglès. I a les 9 del vespre, el repàs en un minut de la jornada d'aquest dilluns 27 de novembre, i acabarem el dia amb un conte infantil en anglès amb Jill Haywood i la Storytime. Aquestes són les propostes per aquest dilluns a l'Espluga FM Ràdio, però com sempre sàpiguin que poden trobar els programes de l'emissora a esplugafmradio.cat en el servei a la carta per escoltar-los quan vulguin i també des d'on vulguin.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I aquí tanquem el balanç de l'actualitat d'aquest dilluns 27 de novembre. Un dia més, gràcies a tots per la vostra confiança. L'actualitat segueix a esplugafmradio.cat i, com dèiem, també en les emissions de l'informatiu diari, de dilluns a divendres, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre. Gràcies a tots i doncs, ens retrobem en les properes edicions d'aquests informatius diaris. Moltes gràcies i que passin un bon dilluns i una bona setmana. Fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat.
De l'Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat.
Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa, o que ofereixes una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats. O per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
Pujar un cim, el que sigui, el Canigó, la Tossa Plana, i seguir pujant i pujant, seguir caminant quan creus que no pots arribar al cim, i en canvi les cames no poden, però el teu cor diu que has d'arribar. Aquesta per mi és la meva imatge personal de la voluntat.
Gran recapte d'aliments. Necessitem voluntaris. 1 i 2 de desembre. Apunta't al granrecapte.com.
La poma, de l'arbre al camió. Del camió a la botiga. De la botiga a casa. De casa al plat. Del plat al cubell de l'orgànica. Del cubell al contenidor marró del carrer. Del contenidor a la planta de compostatge. De la planta al sac de compost. Del sac de compost a la terra. I de la terra a l'arbre.
Ajuda'ns a fer dels residus orgànics un recurs aprofitable. Segueix el cicle. Ajuda'ns a fer la recollida selectiva de matèria orgànica. Reciclar compensa.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977 86 12 32 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Quarta part del capítol desè, Cançoneret de Ripoll.
Segurament no saps gaires coses de la nostra família. Als nobles sempre els agrada anar recordant els seus parentius, les seves genealogies, però jo, amb excepció d'alguns personatges, Bertran, que trobo fascinants i dignes d'una novel·la, que potser algun dia et demanaré que escriguis, sempre he trobat aquestes converses avorrides, allunyades del món real. Suposo que allò que més ha fascinat sempre els nostres convidats són aquests lligams de la família amb la història del món. Però t'asseguro que quan sents explicar la mateixa història, cada Nadal o cada Sant Joan, que és una mica farta del personatge en qüestió, i també fins i tot del convidat que s'escolta la història a bocabadat. Perquè saps que en aquell gest, en aquell punt d'admiració, s'amaga l'excusa per tornar a explicar la història del vell nou a un altre convidat, sempre amb la intenció de mostrar el poder i l'esplendor de la casa, sempre amb la intenció de deixar amb la bocabadada algun altre, i així una vegada i una altra. Ara bé, a totes les nenes els agrada jugar a ser princeses i jo no en sóc cap excepció. I per això en l'arbre genealògic hi ha una dama que admiro especialment, Violant de Vilagaragut. Aquesta sí que va ser una dona excepcional que em permetrà escriure el teu gran llibre sempre i quan t'agradi la història. La Clara et va començar a explicar que Violant, nascuda en el 1320, havia estat reina consort de Mallorca, perquè s'havia maridat amb Jaume III, un cosí seu, amb qui contragué matrimoni de segons núncies, després de la mort de Constança d'Aragó. No sense que se l'acusés de la seva mort d'alguna manera, explica la Clara. Violant era la filla de Berenguer de Vilaragut i de Sarrià, senyor de Sant Martí, de Soberita i Vescomte d'Omelades i de Saura de Mallorca. Violant només va ser reina durant 3 anys, en els quals el seu marit lluitava per recuperar el reine, que va perdre contra Pere el Cerimoniós, que li va costar la vida i el cap a la batalla de Llucmajor. De totes maneres, aquell any no va ser l'única desgràcia que va patir, ja que llavors, en el 1349, va perdre també la seva única filla, l'Esclarmunda de Mallorca, nascuda en el 1348. Les nombroses ocupacions de Jaume III en defensa del seu reine, al mig del mar, i protegint-se dels propis parents, li donaven poca ocasió d'encalentir el llit de la reina, però tot i així en alguna ocasió complia els deures maritals i la reina va parir aquella nena desgraciada que no va durar ni un any. Així doncs, Violant va ser feta presonera pel pitjor enemic del seu marit, el rei Pere, i retinguda al castell de Bellver i després al convent de Santa Clara de València. El papa i Joan II de França van ser els encarregats de negociar-ne l'alliberament i Violant va viure prop de Montpellier, fins que en el 1353 es va casar per segona vegada, en aquesta ocasió, amb el duc Otto de Brunsvic, cavaller de Joan II, i aquí entra la nostra història, però potser t'estic avorrint de mala manera i no vols sentir parlar de la meua avantpassada. No, al contrari, m'encanten aquestes històries, vostres de nobles i cavallers, d'espases, de s'enveïnades i traïcions palestines, sobretot de traïcions, que les espases solen ser més assumpte de novel·les de cavalleries. Jo som d'aquests que queden bocabadats i que sempre demanaríem més i a qui mai no aconseguiríeu avorrir. Jo seria el públic fidel i entregat de totes aquestes llegendes durant els vostres dinars de Nadal. I per ventura, perquè en aquest món mostrat, on l'èpica ha estat bandejada, només ens queda la història. M'alegra sentir-ho. I no creguis, també se m'apegaven molt despesades, però si un assassinat podia resoldre's alguna cosa i evitar el vessament de molta sang, solia ser una mesura molt acceptada. El que passa és que sovint un assassinat n'engegava un altre i llavors ja s'entrava en una espiral maleïda que no hi havia manera d'aturar.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau, Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.